El futbol és un esport tradicionalment considerat d'homes. De fet, el propi nom de l'esport ja implica una separació. Els homes juguen a futbol i les dones juguen a futbol femení. Actualment hi ha moltes persones que lluiten per tal de fer el futbol un esport integrador. I en aquest episodi us en portem 5 persones. Avui ens movem 601 quilòmetres. I per fer-ho, com sempre, estic amb el Bernat Pareja i el Ferran Dalmau. Som-hi!
El Juventus Stadium és buit, una imatge inèdita uns mesos enrere, però que ara és el dia a dia del futbol. Els 22 jugadors ja se situen sobre el terreny de joc. Només amb els ànims dels seus companys des de la grada, Juventus i Dinamo de Kiev intentaran aconseguir la victòria en el partit de la 5ª jornada de la fase de grups de la Champions. La pilota és al centre del camp. Els entrenadors esperen expectants. L'àrbitre mira el rellotge. Són les 9 en punt. Xiula i comença el partit. El xiulet sona com sempre, però aquesta vegada, i per primer cop a la història de la màxima competició europea de clubs, qui ha indicat l'inici del partit no ha estat un home. Stéphanie Frappart s'ha convertit en la primera dona en arbitrar un partit de Champions League, 65 anys després de l'inici de la competició. És un gran pas per assolir la igualtat de gènere en un esport tradicionalment considerat d'homes. És per això que ella és el primer nom d'avui.
Stéphanie Frappart és una àrbitra francesa que fins ara ha compaginat els partits de futbol masculí de la Ligue 1 amb partits internacionals de la FIFA. L'any 2019 es va convertir en la primera dona en arbitrar la final de la Supercopa masculina de la UEFA. I ara, al desembre de 2020, s'ha convertit en la primera dona en arbitrar un partit de Champions League masculina. Frappart va debutar a la Champions el dia 3 de desembre en un partit entre la Juventus i el Dinamo de Kiev. S'han hagut de jugar més de 23.800 partits en la màxima competició europea abans que una dona hagi trepitjat el camp com a àrbitre d'un partit masculí. Ella mateixa ha admès que no ho ha tingut gens fàcil i afirma que s'ha de ser molt apassionada per seguir arbitrant quan t'insulten cada cap de setmana en els nivells més baixos. "Jo sóc tossuda com una mula i sempre he viscut en un món de nois", això va dir. Tot i fer la mateixa feina que un home, les dones cobren molt menys. L'exemple més proper és el de la Lliga Espanyola. Els homes a la Lliga Masculina guanyen més de 3.600 euros. En canvi, les dones a la Lliga Femenina en cobren 167.
A Espanya, l'àrbitre Guadalupe Porras va fer història l'agost del 2019 en ser la primera dona en ser àrbitre assistent en un partit de la Primera Divisió Espanyola. Després de 16 anys escalant categories, va poder debutar a la màxima categoria a Espanya. Tot i això, encara no hi ha hagut cap àrbitre principal dona en un partit de la Lliga Santander. El partit es va disputar a Son Moix, al camp del Mallorca, que va rebre l'Eibar.
De fet, el Club Basc compta amb una de les dones més importants del futbol espanyol actual. És el nostre segon nom d'avui. I és que l'Eibar va ser el primer club de primera divisió en tenir una presidenta. Amaia Gorostiza va ser nomenada el 2016 després de la dimissió de l'antic president i el 2017 va legitimar el seu mandat al guanyar les primeres eleccions de la història del club amb un 77% dels vots. El Consell d'Administració del Club Basc el formen 3 dones i 8 homes. Els armeros, com s'anomena a l'Eibar, van pujar a primera divisió per primera vegada el 2014 i des de llavors han aconseguit mantenir la categoria i, tot i ser un club humil, ha estat a prop de les posicions que permeten jugar a competicions europees.
Atravessen, doncs, l'etapa més fructífera de la seva història i tot gràcies al treball en equip, com ha explicat diverses vegades Gorostiza. Des de la seva arribada s'han aconseguit sanejar els comptes del club, s'ha gestionat el pressupost del club, s'han fet modernitzacions de l'entitat i de les instal·lacions i han unit el club i la ciutat. Gràcies a tot això va ser nomenada una de les 25 dones més influents en el món de l'esport l'any 2019. La humilitat i el creure en un projecte han estat sempre els pilars del projecte de l'Eibar, com explicava la mateixa Maia Gorostiza en una entrevista a Euskal Irrati Televista, les setmanes prèvies a les eleccions del 2017.
¿Qué os diferencia del resto de candidaturas?
Pues no sé, los proyectos realmente, nosotros lo que estamos exponiendo son nuestros pilares, en lo que estamos trabajando, no estamos inventando nada nuevo, sino que estamos trabajando y poniendo en marcha cosas, ideas, que ya estaban y que se van desarrollando y se van alcanzando y se van engrandeciendo y lo que tiene que quedar claro que que un proyecto de un club de fútbol no es un proyecto de un día ni que nace ayer para pasado mañana. Es un proyecto que nace desde que nace el propio club y se va desarrollando a lo largo del tiempo.
Des de la temporada passada que a la Lliga hi ha una altra presidenta, i és Maria Victòria Pavón, que dirigeix el Leganés. La madrilenya dirigeix el club des del 2019 i va arribar a la presidència prometent l'ascens a segona divisió A. En l'actualitat, el Leganés es troba en segona divisió A, però hi és després de passar 4 anys a primera divisió. Després d'aconseguir pujar a la categoria reina el 2016 per primer cop a la seva història. Aquests són només dos exemples davant l'extensa majoria d'homes.
En els grans clubs europeus el nombre de dones és molt reduït. Tant és així que entre Real Madrid, Atlètic de Madrid, Bayern de Múnich, Borussia de Dortmund, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Paris Saint-Germain i Barça, només hi ha dues dones en els 61 llocs de juntes directives. Aquest últim, el Barça, decidirà el futur president del club el proper març. I sí, serà president, ja que no hi ha cap dona entre els 9 precandidats. Una de les candidatures favorites, la de Víctor Font, ha presentat dues dones que l'acompanyaran en aquest projecte, Joana Barbany i Maria Teresa Andreu. Tot i així, segueix sense ser suficient. De les directives passem al terreny de joc, en el que arriba el nostre tercer nom d'avui. Rubén García, un futbolista compromès.
Rubén García és un dels jugadors més creatius de l'Osasuna. Tal i com la posició d'extrem li demana, ofereix tota la seva gamma de recursos tècnics a la banda dreta per procurar ser un jugador diferent. Però és que el dorsal 14 dels de Pamplona ho és, almenys fora del terreny de joc.
Tan sols un tuit amb la bandera LGTBI+, el dia de l'orgull, el fet de jugar un partit amb les ungles pintades de Lille al 8M o defensar públicament l'esport femení el fan diferent. Accions tan petites que haurien de ser evidents no són gens habituals en un jugador de primera divisió. En una entrevista a La Vanguardia van comparar-lo amb Robin Hood per la seva voluntat d'ajudar els més desfavorits. Rubén García ha fet diversos projectes per, sobretot, distreure nens malalts i recaptar diners pel càncer infantil, però el futbolista troba a faltar que els seus companys també s'impliquin.
Tenim l'exemple de cantants famosos que parlen obertament del que pensen. En el futbol encara som molt reticents. Passa el mateix en les entrevistes, no sortim de la cosa purament futbolística i crec que és un error. Des de la meva experiència, com més t'obres, més et coneixen, i això és positiu.
Un estudi al Regne Unit el 2010 deia que tradicionalment i en la cultura popular, el futbol s'ha associat amb una representació hegemònica de la masculinitat, incloent-hi l'heterosexualitat. Res que no sapiguem. Però l'estudi anava un pas més enllà, i mencionava un nou tipus d'equip que començava a sortir llavors a Anglaterra, els gay clubs, o clubs de futbol per homosexuals. Molts dels jugadors que s'hi apuntaven havien estat discriminats pels seus ex-equips per la seva orientació sexual, i explicaven que per primera vegada se sentien part d'una comunitat. Des de llavors han sorgit equips orientats a la comunitat LGTBI+, arreu del món, que fins i tot tenen una federació pròpia, la IGLFA, sigles de International Gay and Lesbian Football Association.
Només un jugador professional ha declarat la seva homosexualitat durant la seva carrera. Des de la seva mort el 1998, cap altre ho ha fet mai. Un grup de discussió organitzat per la Staffordshire University del Regne Unit, amb fans i professionals, va concloure que un dels principals impediments per als professionals homosexuals eren els seus agents i els propis clubs, que els recomanaven no fer-ho públic per no perdre valor de negociació o per no reduir la venda de samarretes del club. Un aficionat remarcava el debat que l'homofòbia al futbol només desapareixerà quan alguns dels jugadors comencin a fer pública la seva condició.
Com Rubén García hi ha alguns altres jugadors, però en són molt pocs. Quan el gener d'aquest any la vaga de la Federació de Futbolistes Espanyoles va paralitzar la primera divisió femenina per reclamar un conveni salarial més just, només una petita part dels seus companys masculins va donar-los suport. Entre els noms més destacats, Antoine Griezmann, Andrés Iniesta i Borja Iglesias, un recolzament realment molt baix en relació al total de professionals. Però els jugadors són dirigits pel cos tècnic, i precisament en un d'aquests trobem la nostra quarta persona.
Dizemos não ao racismo.
Nein zum Rassismus.
Nei til racismo.
Nei til racismo.
No to racism.
No al racismo.
Pierre Huébo s'ha convertit en gairebé una icona de la lluita contra el racisme després de que aquest dimarts el partit de Champions League entre Paris Saint-Germain i Istanbul Başakşehir se suspengués per un comentari racista del quart àrbitre cap a ell. Huevo, qui va ser jugador de l'Osasuna i el Mallorca, entre d'altres, és ara segon entrenador de l'equip turc i va ser víctima d'una racialització al minut 14 de joc. El quart àrbitre va referir-se a ell com a This Black al comunicar-se amb l'àrbitre principal per demanar que l'expulsés, i Huevo va replicar preguntant-li el perquè de l'expressió racista. Ràpidament, jugadors d'ambdós equips van solidaritzar-se amb el tècnic del conjunt turc, entre ells les dues principals estrelles dels francesos. Mbappé va demanar-li a l'àrbitre que marxés, i Neymar va negar-se a continuar jugant. Era el minut 14 de partit i així es va acabar. La UEFA va decidir renovar els 4 col·legiats de cara a poder reprendre el partit el dia següent i va retirar-li la targeta vermella a Huevo, una de les moltes històries de racisme que passen a diari al futbol.
A la Lliga Espanyola se n'han donat centenars de casos. La grada de l'Espanyol dient insultes racistes a Iñaki Williams, davanter de l'Atlètic Club. El públic del Saragossa imitant a Monos quan la tocava Samuel Eto'o, del Barça, o un aficionat del Villarreal llançant plàtans a Dani Alves. En cap dels casos, l'àrbitre va parar el partit. De fet, l'única vegada que s'ha suspès per insults un xoc a Espanya ha estat entre Albacete i Rayo Vallecano, quan al descans es va decidir no acabar el partit, ja que, entre la grada dels de Vallecas, no cessaven els crits contra un jugador de l'Albacete, el neonazi Román Zozulia. Així que sí, a Espanya només s'ha suspès per insults per protegir a un nazi. L'antifeixisme i l'antiracisme estan creixent al futbol. De la patada del davanter francès Eric Cantona a un hooligan anglès que li va cridar «Vés-te'n al teu país, bastard de merda», ja en fa més de 25 anys, i les accions no han parat de créixer, però continuen sent insuficients.
La Premier League va iniciar la setmana passada el moviment No Room for Racism, un conjunt d'accions majoritàriament comunicatives per transmetre el respecte cap a totes les races dins la competició. Forma part del conjunt de propostes socials de la Lliga Anglesa, que també ha començat ara la iniciativa del Team Pride. Encara que insignificant, de moment són més passos que en qualsevol altra competició. Hi ha un nom que avui havia de tancar aquesta llista, és Megan Rapinoe, pel seu carisma, entrega i personalitat. Amb el dorsal 15 i durant un temps braçalet de capitana, Megan Rapinoe és una futbolista estatunidenca que juga com a centrecampista en el Reign Football Club, a la National Women's Soccer League. Amb el seu impecable joc, ha aconseguit nombroses victòries als camps que ha trepitjat. El Mundial del 2019 va guanyar la pilota d'or, la bota d'or i el premi MVP, el jugador més valuós. I el mateix any va ser escollida millor jugadora de l'any per la FIFA i va rebre el premi a la pilota d'or femenina de l'any. A més, és la primera jugadora de futbol tant en el femení com en el masculí en marcar un gol olímpic en uns Jocs Olímpics. Rapinoe és coneguda internacionalment pel seu gran estil tècnic de joc i per diverses jugades mestres que ha protagonitzat. I també és molt famosa per ser una ferma defensora dels drets LGTBI+, i de la igualtat de gènere, i per impulsar la visibilització del futbol femení.
L'any 2012 va fer pública la seva relació amb la jugadora de bàsquet professional Sue Bird, 4 vegades campiona olímpica amb la selecció dels Estats Units. Aquell mateix any va convertir-se en una de les primeres futbolistes famoses en ser protagonista a la revista Gay Out. El 2018, les dues esportistes van participar a l'edició especial sobre el cos dels atletes Body Issue 2018 de la revista ESPN. Rapinoe també col·labora amb iniciatives solidàries com Athlete Ali, que lluita contra l'homofòbia al món esportiu, o Common Goal, una iniciativa que incita esportistes d'elit a donar un 1% del seu sou a causes relacionades amb la justícia social i el desenvolupament sostenible. Ha criticat Donald Trump en diverses ocasions. En una de les seves darreres compareixences a la CNN, la futbolista acusava l'ara expresident dels Estats Units d'excloure la gent com ella i a la gent negra dels seus discursos.
I think that I would say that your message is excluding people. You're excluding me, you're excluding people that look like me, you're excluding people of color, you're excluding, you know, Americans that that maybe support you. I think that we need to have a reckoning with the message that you have and what you're saying about make America great again. I think that you're harking back to an era that was not great for everyone. It might have been great for a few people, and maybe America is great for a few people right now, but it's not great for enough Americans in this world.
I va declarar també que no tenia cap intenció d'anar a la Casa Blanca si guanyaven el Mundial. Poc després d'aquestes declaracions, la jugadora, que era llavors la capitana de la selecció dels Estats Units d'Amèrica, va perdre el braçalet. No se sap del cert si se li va treure la capitania a causa dels comentaris contra Trump o bé la va abandonar ella mateixa. Seguint amb la lluita antiracista, el 2016, en un partit de la selecció, va agenollar-se mentre sonava l'himne nacional del seu país en solidaritat amb Colin Kaepernick, quarterback del San Francisco 49ers, que havia protestat amb el mateix gest contra la violència racial als Estats Units d'Amèrica. Després d'això, la futbolista declarava el següent en una entrevista per al País.
Suposo que, pel fet de ser dona i homosexual, sento més empatia i respecte cap a les persones que no estan en una posició dominant. I el gest em va semblar una obvietat. Quan algú s'ofega, l'ajudes o et quedes mirant?
Japà, Gorostiza, García, Huevo i Rapinoe només són 5 de les icones del món del futbol. Per sort, n'hi ha més, però encara queda molt camí per recórrer. Esperem haver aportat el nostre granet de sorra per fer el món del futbol més just. Fins aquí l'episodi d'aquesta setmana. Ens plau dir que ja en són 10 i que la setmana que ve us portarem l'especial de Nadal. Us han parlat la Lara García, el Bernat Pareja i jo mateix, el Ferran Dalmau. Marxem abans que es desfaci el gel. Fins dilluns.